A Ràdio Maricel, a cel obert.
Doncs això, 10 minuts per arribar a les 11. Saludem el... jo amb els càrrecs tinc un problema. Senyor Raül Alberín, director de l'àrea de...
Territori,
paisatge, medi ambient
i espai urbà.
És que són noms llargs, oi? A veure, fem una prèvia perquè la gent sàpiga exactament de què estem parlant. Nosaltres, quan fèiem el dimarts passat el resum del ple de dilluns, vàrem explicar que Convergència i Unió va presentar una pregunta en la sessió de preguntes que fa l'oposició en el govern, on feia referència a la carta d'un constructor que havia entrat a l'Ajuntament amb una sèrie de consideracions. Aquest diàleg el varen poder escoltar els nostres oients, però aquesta carta feia referència explícita a una persona, que és a vostè. Això va motivar que vostè, quan va acabar el ple, demanés l'ús de la paraula a l'alcalde. L'alcalde li va concedir i va fer una sèrie de consideracions a l'entorn del tema que feia referència a aquesta carta. Si us sembla, per fer-ho tot molt més entenedor, tenim la carta. Per tant, diguem, no la llegirem sencera, però llegirem bona part d'aquesta carta i a partir d'aquí ens aturarem on sigui necessari i explicarem el que cregui que és correcte, cregui que no és correcte i cregui que s'hauria de matisar d'alguna manera. D'entrada, comença aquesta carta dient que el sotasignant Carles Arós Sánchez, major d'edat i amb capacitat per la signatura del present, per la seva condició d'administrador del mercantil Constriberic Grup Promotor, posa en el seu coneixement que... I ara aquí ja m'aturo un momentet. Aquesta carta està entrada per registre el dia 5 de juny de 2009.
Sí.
L'empresa Constriberic estava intervinguda per la mercantil bla 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 en data 26 de maig de 2009. És a dir, aquesta carta es va entrar 15 dies després que l'empresa d'aquest senyor entrés en un concurs de creditors.
Exactament.
Simplement, això és una qüestió de detall. Aquest senyor podia escriure aquesta carta? Clar, ni vos ni jo som juristes.
Jo, realment ho desconec, si podia escriure la carta com a administrador de l'empresa.
Més que res us ho pregunto, però, perquè és una de les qüestions a les que vareu fer referència en la vostra explicació.
Ho desconec. El que és cert és que jo entenc que aquest senyor, com a mínim, si l'empresa estava intervinguda i havia fet un concurs de creditors, com efectivament així era, en la carta, en la presentació, crec que hauria de dir, més que res perquè l'administració sàpiga amb qui està parlant.
D'acord.
Que ell era l'administrador de l'empresa, però hi havia un administrador judicial. I així està publicat en el butlletí oficial de l'Estat.
Que és la documentació a la que hem també tingut accés. El 26 de maig es va intervenir aquesta empresa. Ell, el 5 de juny, fos o no fos el 5 de juny administrador de l'empresa, en algun moment ho havia estat administrador d'aquesta empresa.
Sí, efectivament. El que està clar és que ell no podia fer res sense donar compte a l'administrador judicial.
D'acord. Doncs, a partir d'aquí, les consideracions. Aquesta només és una prèvia sobre la persona que signa la carta. Però les consideracions que fa aquesta persona és: des de l'any 2005, la nostra empresa ha vingut col·laborant amb l'Ajuntament que vostè presideix en treballs de restauració, rehabilitació, reforma i manteniment d'edificis, a instal·lacions municipals, a plena satisfacció dels serveis tècnics municipals, a obres com, i aleshores fa una llarga relació, on apareixen des de les escoles fins a la biblioteca, fins a l'escorxador, fins al Col·legi Maria Usó, fins a obres d'enderroca Ratpenat, fins a obres... els ametllers, etc, etc. Tota aquesta relació és més o menys correcta?
Sí, és correcta. És a dir, aquesta empresa va, efectivament, ha treballat amb l'Ajuntament en diferents obres que les detallen en aquesta carta. Suposo que entenc que la relació fins a aquestes obres ha estat correcta i sense cap problema. La veritat és que jo, el meu càrrec de director és, comença a finals del 2007 i per tant doncs, la relació d'obres la conec pel nom, però no, és a dir, no, era,
no em va no fer un seguiment directe.
No era la meva responsabilitat i hi havia un altre director. En qualsevol cas, entenc que no ha hagut cap problema en aquestes obres i, per tant, no és més que, una, que un llistat d'obres i de col·laboracions.
Si em permeteu, el procediment d'adjudicació d'aquest tipus d'obres és sempre el mateix o varia en funció de la quantia? O com...
Varia bàsicament en funció del pressupost. És dir, la llei de contractes disposa uns límits, uns llindars econòmics en funció dels quals el tipus de licitació ha de ser diferent. És a dir, hi ha les contractes menors, després hi ha contractes negociats sense publicitat, contractes negociats amb publicitat i concursos oberts.
D'acord.
La realitat, entre un contracte negociat amb publicitat i un concurs obert, hi ha poca diferència. El concurs obert es publicita en els medis de comunicació i a la web municipal. El contracte negociat, el concurs negociat sense amb publicitat, perdó, és publicitat només a la web municipal. Mm-hmm. Per tant, en principi, el grau de difusió és menor.
D'acord. És a dir, òbviament, en funció de la quantia, es fa un tipus de concurs o es fa un altre tipus de concurs o d'adjudicació directa, fins i tot si la quantia és molt petita.
Exactament. Qualsevol obra, el pressupost de la qual sigui, ho dic de memòria, però sigui inferior a 231.000 euros, IVA inclòs, es pot adjudicar mitjançant un concurs negociat sense publicitat.
D'acord. Més que res, perquè després arribarem a això dels concursos negociats i per tenir una miqueta de background en el que ajuntar-nos. A partir d'aquí, el senyor Arós continua dient: aquesta síntesi, senyor alcalde, és un breu exemple de la nostra voluntat inequívoca de ser una empresa al servei del poble de Sitges, malgrat que el nostre origen sigui de Sant Boi de Llobregat. Però mentre altres empreses feien els diners a cabassos amb l'especulació urbanística i construint vivendes a dojo, nosaltres, amb esperit municipalista, cercàvem el nostre espai amb independència dels que tan sols volien sentir parlar del totxo i despreciaven treballar per l'Ajuntament. I una consideració, després diu el mateix senyor Arós, diu: no hi ha que oblidar que en aquests moments, en els que sense guanyar diners... torno a començar perquè és una mica embolicat el paràgraf. No hi ha que oblidar en aquests anys els moments en els que sense guanyar diners hem fet guanyar-los a l'Ajuntament, i si té dubtes pot evacuar consultes en el seu lleial senyor Raül Alberín. Ara aquí m'aturo un altre moment. Això del senyor lleial es va repetint, no ho anirem repetint, però
sí.
És una consideració. Doncs,
és un qualificatiu que em posa aquest senyor. Sí.
Doncs, aleshores, també el sentit de la carta també aniria per aquí. Continua dient: qui li dirà com en la negociació de les obres de condicionament del mercat municipal per part de Mercadona, un pressupost ben calculat per part nostra va servir perquè el cost de les obres es baixessin en més de 120.000 euros, i aquesta ajuda nosaltres no en vàrem voler ni un cèntim, doncs ho vàrem fer a plena satisfacció, malgrat que el senyor Alberín no ens va donar ni les gràcies. Consideració sobre...
Sí, bueno, la carta, el to de la carta és el mateix en tota la carta. Anirà veient que en cada paràgraf doncs, és el mateix to. Aquest senyor ho barreja tot. És a dir, les obres de reforma del mercat municipal no s'han portat des de l'àrea de territori. Mai he estat jo el responsable d'aquesta obra. Mai.
D'acord.
Per tant, ni jo ni el regidor d'urbanisme. Aquestes obres s'han portat, i entenc que s'han portat perfectament, però en qualsevol cas des d'una altra responsabilitat i amb un altre regidor. Per tant, repeteixo, aquest senyor ho barreja tot. El que sí que li puc dir és aquesta referència que hi fa. Sí, és normal, l'Ajuntament quan té un pressupost ho contrasta amb diferents pressupostos, demana més pressupostos, perquè tenim l'obligació, nosaltres estem gestionant diners que són de tothom, diners públics, i per tant tenir l'obligació de buscar el millor preu i el millor servei, sempre que sigui possible. Segurament aquest senyor, ho desconec, però segurament aquest senyor se li va demanar, no ho dubto, un pressupost per rehabilitar la carbonatació dels forjats de formigó del mercat.
Que és el principal problema que es van trobar quan es va fer l'obra allà.
Exactament. I m'imagino que, igual que amb ell, se li va demanar a d'altres empreses, per comparar-los amb el pressupost que havia presentat la constructora de Mercadona. Per tant, doncs, no hi ha ni cap compromís ni cap obligació d'adjudicar-li res.
D'acord.
Senzillament era una, segurament, una comprovació, i ho sé perquè així m'ho han explicat els responsables de l'obra del mercat. Uh-huh. Era una comprovació de pressupostos i, evidentment, l'Ajuntament, amb els preus i les diferents ofertes, ha pogut negociar la millor opció amb Mercadona, que finalment era la que es feia càrrec d'aquesta obra.
D'acord. Per tant, això és, entra en el joc normal del procediment d'adjudicació de concursos.
Efectivament. I en el joc de la comprovació i de la contrastació de les despeses que fa l'Ajuntament i que, evidentment, la fa amb diners públics.
Correcte.
I, per tant, tenim l'obligació de fer-ho.
En la mesura que un constructor presenta una oferta més baixa, doncs, sempre i quan sigui racional aquesta oferta a la baixa, doncs...
No, jo, tal com ho explica, només faltaria que, a més, com diu, que no varen rebre ni les gràcies, només faltaria que aquest senyor hagués tingut dret o hagués de demanar alguna contraprestació per això que havia fet. Només faltaria.
D'acord. Doncs continuo llegint, sortim ja de Mercadona i ens n'anem al que és el tema que motiva la carta d'aquest senyor. Diu el senyor Arós: durant el mes de febrer i com a conseqüència del famós pla el FAIL, vàrem mantenir una reunió amb el senyor Alvarín, qui ens va comentar si estaríem dispostos a participar en uns processos negociats per tres obres, que serien obres al CEIP Miquel Utrillo per valor de 173.000 euros, obres al CEIP Barratxina per 82.000 euros i la pavimentació de la plaça del Garraf, diu, entre 115.000 i 130.000 euros, que no el varen valorar nosaltres. Diu: li varen manifestar que estàvem a disposició de poder assumir dues de les tres obres, però que si per qüestions de l'actual conjuntura tan sols en teníem que fer una, nosaltres no posaríem cap problema, doncs volíem continuar com a una empresa fidel de referència per Sitges i donar treball al nostre personal. Aquests senyors van fer, es van reunir amb vostè,
sí, sí, sí,
i aleshores van optar o van mostrar l'interès per assumir dues d'aquestes tres obres.
No. Sí, aquests senyors van ser convocats a una reunió de la mateixa manera que van ser convocats, no ho recordo, però possiblement 12, 10, 14 empreses, no sé, un bon grapat d'empreses.
D'acord.
Per què? Doncs perquè, com he dit abans, en els contractes, les contractacions que es fan mitjançant procediment negociat sense publicitat, es demanen tres ofertes. I per demanar les tres ofertes, l'Ajuntament primer ha de comprovar quines són les empreses que podrien optar a aquesta contractació. I quan sap les empreses que poden optar, l'Ajuntament té la potestat de decidir a qui convida. I pot convidar tres. I dels tres ha de triar el millor. Per tant, com a pas previ, l'Ajuntament primer s'entrevista amb aquelles empreses que han treballat a l'Ajuntament, que han treballat en principi bé, s'entrevista amb les empreses, ens van entrevistar amb la majoria de les empreses locals, i una vegada hem fet aquestes entrevistes per saber si tenen disponibilitat i capacitat per poder optar a aquestes obres, que no eren aquestes, eren aquestes i algunes més. Per poder optar a les obres, l'Ajuntament pren la decisió de qui convida.
D'acord, per tant, aquesta famosa reunió a la que fa referència i després fa referència a un punt específic que ara llegirem, però aquesta famosa reunió no era una reunió entre el senyor Arós i el senyor Alvarín.
No, havia més gent davant.
És a dir, per entendre'ns, testimonis.
En aquesta reunió érem quatre persones, concretament.
Quatre persones?
He de dir que jo no m'he reunit mai a soles amb aquest senyor.
D'acord.
Mai. En cap moment m'he reunit jo amb aquest senyor a soles.
D'acord. La reunió, per tant, ara és que m'he perdut en una cosa. La reunió amb totes aquestes empreses a les que se li ofereix, l'Ajuntament, perquè ens entenguem, es reuneix amb cada empresa per separat?
Sí, clar.
D'acord. És a dir, no és que sigui una reunió multitudinària on l'Ajuntament diu...
Es convoca una empresa en la que coneixem, amb la que normalment han treballat amb l'Ajuntament, i se li pregunta si té capacitat, si té disponibilitat, si es presentaria, si pot fer-ho, si tècnicament es veu capacitat per fer-ho, i si compleix els requeriments tècnics per poder-ho fer. Aquesta empresa ens diu que sí, nosaltres considerem si després la convidem o no.
D'acord. Aleshores, hem d'entendre que el senyor Ros, en aquest sentit, va mostrar la seva disponibilitat per assumir dues d'aquestes obres que se li van oferir en funció del que ell manifesta la carta.
Jo això, precisament, no, jo realment no, és que ni recordo això. Aquesta concreció de que li interessaven dues obres,
clar,
no la recordo, per tant no diré si és veritat o no, perquè en qualsevol cas per mi no té la mínima importància.
D'aquestes reunions no s'aixeca acta, simplement...
No.
Són reunions, entre cometes, informals.
Sí, bueno, són reunions, diguem-ne, de
treball.
De treball, per sondejar el mercat, per veure quina és la millor oferta per l'Ajuntament.
Sí, aquest tipus de reunions, ara continuarem, però aquest tipus de reunions són reunions habituals per un director d'una àrea d'urbanisme.
Evidentment, vull dir, no només en aquest Ajuntament, sinó en qualsevol àmbit de l'administració pública.
D'acord. Doncs, si us sembla, continuem amb la carta. Diu, en aquest punt, el senyor Alvarín ens va dir amb molta prudència escènica, diu la carta, que ara les coses són diferents i que amb aquest tema dels fail l'Ajuntament veuria amb bons ulls el que els contractistes adjudicataris donessin un 1% del valor de les obres a la promoció de les activitats artístiques i culturals de Sitges i un altre 2% per al foment de les entitats i les empreses de la vila. Qüestió que ens va sobtar, doncs aquí, en un aquí te pillo, aquí te mato, i quan estàs cercant feina per la teva empresa, tot sembla bé, malgrat tot tingui un tuf a 3%. Aquest, diguem que potser és el paràgraf que més crida l'atenció de tota la carta. A partir d'aquí, què va passar en aquesta reunió i què se li va dir exactament en aquesta empresa? O si se li va dir això o no se li va dir això?
Mire, ho vaig explicar en el ple i ho repeteixo aquí. Això és radicalment fals. Absolutament fals. I intentaré explicar-ho perquè s'entengui bé.
A veure.
Mire, aquest tuf del que parla del 3%, òbviament ho diu d'una manera malintencionada, perquè si no, no es podria dir no es podria posar. Miri, quan parla de l'1%, que l'Ajuntament veuria amb bons ulls que l'empresa, l'adjudicatari, donés un 1%, no és veritat. És a dir, no és que l'Ajuntament ho veiés amb bons ulls, és que l'adjudicatari té l'obligació de posar l'1% per foment d'activitats culturals i artístiques en aquells contractes que estan finançats pel govern central. Per tant, i això està en els nostres plecs, en els plecs de contractació d'aquestes obres hi és. Per tant, no és una cosa voluntària, és una cosa obligatòria.
D'acord.
Pel que falta 2% és que no sé ni què dir-li, perquè no es va produir mai. És a dir, jo mai he demanat a ningú, mai a la meva vida, en tota la meva trajectòria professional, que comença ja a tenir uns anys, mai he demanat a ningú res que no pugui demanar-li i que no estigui emparat per la legislació vigent.
D'acord.
Mai a la vida. Per tant, és absolutament fals. Aquest senyor ha fet un ús malintencionat de les meves paraules i de les meves reflexions fetes a banda d'aquesta conversa sobre aquestes obres. I són reflexions que faig i que, a més, ho poden, així ho poden atestiguar molts dels empresaris d'aquest poble. Te'ls faig amb els empresaris, amb les empreses que treballen en aquest poble. I els hi dic, en el moment en el que estem vivint, en el moment de crisi que tenim des de fa ja un any i mig, ara és el moment que la iniciativa privada ajudi al sector públic. Ara és el moment que la iniciativa privada, sempre que pugui, ajudi al teixit associatiu. Ara és el moment. Evidentment és voluntari. I evidentment això no es pot, és que no es pot ni barrejar amb tot això que malintencionadament diu aquest senyor. I sempre els dic, l'Ajuntament sempre veurà bé que la iniciativa privada signi contractes d'esponsorització, signi documents pels quals es comprometin ajudes econòmiques, ajudes de qualsevol tipus amb el teixit associatiu d'aquest poble. Sempre ho veurà bé, sempre i quan estigui perfectament regulat, perfectament documentat i perfectament articulat pels serveis jurídics de l'Ajuntament. Això els he dit a moltíssima gent.
M'aturo aquí un momentet. No es pot malinterpretar aquesta petició?
En absolut. En absolut, perquè això no es fa mai. Mai he posat això com una condició i mai ho faré. Sempre, miri, nosaltres quan parlem amb la gent, i jo parlo amb moltíssima gent, a banda de parlar de feina, els constructors t'expliquen com està el tema, com està de difícil la situació, expliquen que la crisi està fent molt de mal. I jo els dic sempre el mateix. Els dic, mira, la crisi fa molt mal, però el sector de la construcció i la promoció ha fet molts diners durant molts anys. Legalment, però ha fet molts diners. I per tant, en aquests moments que ara tenim un període difícil, que segurament durarà uns quants anys més, segurament és el moment de ser més solidari amb aquella gent que realment ara ho està passant malament i que sovint no tenen recursos per fer una feina que és molt important. I en aquest cas és el teixit associatiu. Però, escolti'm, això és un tema que es diu sempre a banda de qualsevol negociació. I per sort, li he dit al principi, jo no m'he reunit mai a soles amb aquest senyor. I en aquest cas, ho he de dir, malauradament, És una pena que ho digui, però he de dir que per sort hi havia testimonis en aquesta conversa.
Per tant, el que ens està dient el senyor Alberín és que desmarca aquesta consideració...
Però no només la desmarco, és que mai he demanat un percentatge de res. Mai. Mai. I això, quan s'acaba la conversa i quan s'acaba la reunió, i ens quedem xerrant, hòstia, pues mira que mal està tot, que com està el sector, que difícil que està tot... Sí. És en aquest moment que es fan reflexions com aquestes.
Precisament per això pregunto.
I jo no tinc per què amagar-les, perquè és veritat.
Precisament per això pregunto. No pot ser interpretat com un suggeriment de, home, si no ajudes, doncs difícilment pensarem en tu.
En absolut, perquè la prova d'això és que aquí han treballat moltíssima gent que no han ajudat a les entitats senzillament perquè no podien o perquè no volien. I han treballat i continuen treballant.
És a dir, en principi, perquè ho entenguem bé i perquè quedi ben clar, en cap moment aquest suggeriment que es fa, entenc jo, fora de la conversa, fora de la negociació, com una conversa, entre cometes, informal amb aquestes persones, en cap moment, diguem, forma part de les funcions del responsable d'urbanisme de l'Ajuntament, doncs demanar aquest tipus de suggeriment.
En absolut. En absolut. Sí, però evidentment que jo crec que tots els que estem en la cosa pública tenim l'obligació d'intentar ajudar el màxim que puguem. I per tant, els que ens creiem al sector públic, tenim aquesta obligació de fer partíceps al sector privat de les dificultats que en aquest moment està passant tothom.
Anava a dir, aquesta petició té resultats?
Que jo sàpiga no.
En general, ho estic preguntant, no en aquest cas...
En aquest poble jo desconec si té resultats, perquè no, bueno, jo no porto aquestes qüestions i per tant no sé si hi ha... m'imagino que sí que hi ha esponsoritzacions d'entitats, però...
Home, de fet n'hi ha hagut durant molts anys, el problema és que ara estan desapareguent.
Però, clar, però realment la col·laboració público-privada en d'altres administracions es dona i funciona. Funciona sempre i quan sigui transparent i sempre i quan estigui perfectament regulada.
Ho preguntaré d'una altra manera. A l'Ajuntament li és més fàcil pensar en una empresa quan aquesta empresa està col·laborant amb empreses de la vila?
No, en absolut, no. Les adjudicacions es fan sempre seguint criteris tècnics.
D'acord.
Criteris tècnics i econòmics.
I els criteris per convidar empreses, quins eren?
Pues miri, els criteris per convidar empreses... per fer els procediments negociats sense publicitat, repeteixo, com que l'Ajuntament pot triar, una vegada hagi vist les possibilitats de cada empresa amb les que s'ha parlat, pot triar les tres empreses a les que convida, l'Ajuntament va decidir, sempre que tècnicament estiguessin en igualtat de condicions, convidar empreses locals o comarcals. I així es va fer.
D'acord. I així, de fet, sempre s'havia dit que en el FAIL les empreses... Que hi col·laborarien serien empreses de caràcter local, bàsicament.
Respectant la legislació vigent, evidentment.
I així es va fer. Aquesta empresa, evidentment...
Locals i comarcals, insisteixo.
Aquesta empresa, Constribèric, no se'ls va...
No, aquesta empresa no se'ls va convidar, però tenien l'oportunitat de presentar-se a concursos públics, i no ho va fer.
Oportunitat que ells van desestimar.
Bueno, no ho sé, no es van presentar.
A partir d'aquí, la carta ja entra en un, diguem, en el difícil marc de les consideracions de caràcter personal, i també ens agradarà que el senyor Alberín ens ho expliqui. Diu, continua dient el senyor Ros, i estem acabant-la, diu, la veritat és que han passat els mesos, el senyor Alberín no ens ha trucat, no ens ha convidat a cap concurs, ens ha citat tres vegades i no ens ha atès cap, fent-nos esperar més de dues hores cada vegada. Escolti'm.
No és cert.
No és cert.
No. Aquest senyor venia per allà quan volia. Per tant, això, ell confon una visita voluntària amb una cita.
D'acord. Doncs continuo. Cansats, acudim a la seva empara i sol·licitem entrevista a la seva secretària, el senyor alcalde, i després de tres setmanes ens fa anar a veure el senyor Alberín. Com pot comprendre, això no és just gens ni mica, doncs crec que fins ara la nostra empresa ha donat sempre resposta a tots els requeriments de l'Ajuntament, els seus polítics i tècnics ens han demanat. Evidentment, senyor alcalde, acaba dient aquest senyor, soc plenament conscient del significat d'aquesta carta, del seu contingut i de la resposta que rebré. Doncs tinc molt clar que la veritat tan sols té un camí, vostè i la seva organització ens deu prop de 90.000 euros, que no ens permeten continuar l'activitat i per això tanquem definitivament les portes una vegada que es concloguin les obres que tenim endegades, el que significarà 25 treballadors i treballadores a l'atur víctimes dels, diu el senyor Arós, tejemanejes que ens han fet empreses i organitzacions polítiques no pas tècniques com les que vostè dirigeix. Primera, se li deuen 90.000 euros a aquest senyor?
No, no és cert.
Quan va presentar això se li devien?
No, no és cert.
Tampoc.
És a dir, aquesta carta, com pot veure, està plena de mentides, incorreccions i judicis malintencionats. Aquesta empresa, l'Ajuntament no li devia 90.000 euros ni abans ni ara, però quan va fer la carta tampoc. Entre altres coses perquè aquest senyor barreja dos contractes. Barreja el contracte per fer la reforma de les grades del pavelló de Pinsbens, que no ho recordo de memòria, però la xifra exacta no la recordo, però sí que sé que eren al voltant de 50 i pico mil euros, i barreja després la reforma de la rehabilitació dels habitatges de protecció oficial del sector dels ametllers, que eren 30 i pico mil euros. Insisteixo que no tinc les xifres aquí davant, però és igual.
No pateixi.
Els edificis dels ametllers, l'obra dels ametllers, Construïberic no tenia cap contracte amb l'Ajuntament. L'Ajuntament no era el client de Construïberic. El client de Construïberic era la comunitat de propietaris dels ametllers. Per tant, en qualsevol cas, si algú alguna vegada li hagués degut alguna cosa, no era l'Ajuntament. L'Ajuntament el que feia, amb independència de Construïberic, lògicament, era subvencionar a la comunitat de propietaris perquè poguessin fer front a aquestes obres de reforma. Però i sí, per tant, l'Ajuntament li pagava a la comunitat, no li pagava a Construïberic, perquè el contracte de Construïberic és amb la comunitat, mai amb l'Ajuntament.
Tanmateix, si el senyor no cobrava, vol dir que l'Ajuntament no pagava la comunitat de veïns?
No, deixa'm acabar.
Acabi. Sí.
Si el senyor no cobrava, seria perquè la comunitat no li pagava al senyor.
Correcte.
Ara entrarem en per què no li pagava al senyor.
Endavant.
Però en qualsevol cas, insisteixo, l'Ajuntament no li devia els 30 i pico mil euros a Construïberic. En qualsevol... Podríem arribar a pensar que li devia a la comunitat, però no a Construïberic. Per tant, el deute, això que diu, que l'Ajuntament li deu 90.000 euros, és mentida, radicalment mentida. Segon, l'Ajuntament va subvencionar Construïberic, va subvencionar la comunitat de propietaris perquè poguessin pagar a aquest senyor, a l'empresa Construïberic, una vegada l'empresa va acabar les obres en perfectes condicions de funcionament. Quan va fer aquesta carta, aquestes obres tenien problemes, tenien deficiències tècniques, les obres no estaven ben fetes, havien filtracions. I per tant, doncs a demanda de la comunitat de propietaris, l'Ajuntament, que feia per ajudar la comunitat la direcció de les obres, amb un arquitecte tècnic de la casa, havia constatat que les obres no estaven ben fetes i per tant la comunitat no li va voler pagar.
D'acord.
I l'Ajuntament, lògicament, no va lliurar la subvenció a la comunitat fins que la comunitat no va estar d'acord amb les obres.
Això és el procediment normal.
Quan la comunitat va estar d'acord amb les obres, es va signar l'acte d'entrega de l'obra definitiva i el final d'obra, l'Ajuntament va lliurar la subvenció a la comunitat de propietaris i aquesta li va pagar.
D'acord, és a dir, és allò famós dels certificats dels arquitectes. Fins que l'arquitecte no certifica que l'obra està correctament...
Efectivament.
Això implicaria aquests 30.000 euros i els altres?
La resta formen part d'una obra de reforma de les grades del pavelló de Pinsbens. En aquell moment, quan es va fer aquesta obra, crec recordar que va ser sobre l'any 2008, l'Ajuntament li va fer un reconeixement de deute a l'empresa Construïberic perquè pogués disposar d'aquest document davant de les entitats bancàries i pogués cobrar del banc. Per tant, quan aquest senyor entrega aquesta carta, ja disposava del reconeixement de deute de l'Ajuntament.
Hores d'ara deu haver cobrat?
No ho sé.
Sí, el reconeixement de deute el té.
Efectivament.
El problema és que és al ser una empresa intervinguda, llavors aquestes coses sempre són més complexes.
Això jo ja no ho sé perquè no he fet el seguiment.
D'acord, a partir d'aquí, aquest senyor, el dia 9, sembla que és, 9 de juny de l'any, 5 de juny de l'any passat, presenta aquesta carta adreçada a l'alcalde, entenem pel que l'alcalde aquesta carta... Perdó, no ha passat res, tornem-hi. Entenem que l'alcalde aquesta carta us la fa arribar.
Sí, sí, sí.
I aleshores, a partir d'aquí, què?
Pues miri, nosaltres llegim aquesta carta. He de dir que aquesta carta tampoc... Bueno, evidentment és molt desagradable, però no, tampoc va ser una gran sorpresa perquè Prèviament, els mesos abans d'aquesta carta, jo vaig rebre tot un seguit de correus electrònics amb amenaces, amb insults de diferent tipus, bueno, tot un ventall d'insults i amenaces.
Els conserveu?
No els conservo perquè ha passat més d'un any i jo faig neteja del correu de l'Ajuntament. Els vaig rebre jo algun mes, fins i tot el president de la comunitat de propietaris rebia còpia d'aquests correus, i no sé si algun mes ho va rebre. Fins i tot jo li vaig fer emetre còpia també al regidor. Però bueno, clar, jo els correus els vaig netejant. Més que res va tenir una capacitat informàtica limitada.
Correcte.
Però bueno, en qualsevol cas, sí que és veritat, jo vaig estar rebent correus. Mai l'he volgut donar més transcendència de la que tenia els seus insults i les seves amenaces. I quan vaig rebre aquesta carta em vaig plantejar si havien de fer alguna cosa o no. Però miri, nosaltres rebem molta gent a l'Ajuntament. Cada dia parlem amb moltíssima gent, alguns contents, altres descontents, en funció de com hagin evolucionat cada cas del que ve, no? I si haguéssim de donar-li publicitat més, em refereixo, si haguéssim de posar-li un altaveu a tots els que venen dient barbaritats, en aquest cas de mi, però podria ser de qualsevol altre, l'Ajuntament seria una casa de bojos, miri. Perquè miri al final la que s'ha muntat per aquest senyor. Pues, per sort, no hi ha masses casos d'aquests tan desagradables, per sort, però n'hi ha més d'un. La gent, quan no aconsegueix allò que vol, alguns, la minoria, però alguns, miren de fer tot el mal possible i d'emmerdar tot el que poden per intentar pressionar, o senzillament per intentar una mena de venjança que no condueix a res, senzillament perquè no han aconseguit allò que volien d'una manera poc ortodoxa.
Va dir el regidor Armand Paco en el ple que quan van rebre aquesta carta li va demanar a vostè que contestés de forma amable amb aquest senyor. Ho va fer?
No.
Perquè no li va semblar?
No, aviam, aquest senyor ja m'havia amenaçat, m'havia insultat. Jo no tenia cap interès ni cap intenció en contestar aquest senyor. Si l'hagués contestat, segurament hauria sigut en una altra via i en un altre àmbit. I per això no ho vaig fer.
Per això no ho va fer. S'ho plantejaria ara?
Sí, de fet m'ho estic plantejant. Jo no sóc jurista i tot això que ha sortit ho he posat en mans de professionals que en saben més que jo d'això, perquè em diguin si hi ha, en aquesta carta, que de fet està plena d'insinuacions i no hi ha afirmacions molt, molt contundents, però sí hi ha insinuacions. Pues, ho he posat en mans de professionals perquè em diguin si hi ha matèria suficientment fonamentada per interposar alguna acció. I si és així, evidentment ho faré.
Un altre dels temes que van sortir és per què no es va, i això és una pregunta que ja accediria a l'àmbit tècnic i entraria a l'àmbit polític, però entenem que aquesta encara li podem fer al director de l'àrea d'urbanisme. Per què no es va fer un expedient informatiu sobre el contingut d'aquesta carta, ja que hi ha algunes, com dieu, insinuacions que doncs sobrepassarien els límits de l'actuació normal municipal?
Pues miri, vostè ho ha dit, això segurament li hauria de contestar el responsable polític o el propi alcalde, no? En qualsevol cas, si em pregunta la meva opinió, seré agosarat i li diré. És a dir,
a veure, endavant.
No es va obrir cap expedient informatiu perquè no hi ha res a investigar. És a dir, és tot meridianament clar, amb testimonis, amb gent que va participar en tot, i per tant, doncs, entenc que s'ha considerat que no hi ha absolutament res a investigar. Si, imagini's vostè que qualsevol ve aquí un dia i diu que vostè li ha oferit qualsevol cosa, diguem-ne, a canvi d'un favor, per aprofitant-se del seu càrrec, no? I ho denuncia. Dir, hauríem d'obrir un expedient informatiu per qualsevol insinuació com aquesta?
Que n'hi ha molts.
Jo crec que hem de ser una mica responsables i seriosos. Miri, sap, amb el que està caient ara i el que està sortint en premsa i en televisió i en els medis, i el que està patint l'administració pública i els responsables polítics i tècnics que tenen o que tenim la responsabilitat de gestionar recursos i diners públics, home, jo crec que és una greu irresponsabilitat treure informació sense contrastar. Miri, fa ahir o abans d'ahir van imputar a un tinent d'alcalde de Barcelona, amb un gerent d'urbanisme, amb un arquitecte de reconegut prestigi, però és que fa mesos que estem parlant del senyor Millet, del senyor Montull, del cas Pretòria. És a dir, miri, tot això li fa un mal terrible, amb independència del color que sigui polític, li fa un mal terrible a l'administració pública, li fa un mal terrible al sector públic. I repeteixo, em sap molt de greu que aquesta carta s'hagi publicitat d'aquesta manera sense haver volgut, sense haver tingut cap intenció de contrastar absolutament res. En el ple jo mateix li vaig dir al senyor Forns, el que respecto molt, evidentment, però li vaig dir, miri, senyor Forns, mai m'he negat a contestar una pregunta seva, mai. Primer perquè és la meva obligació i segon perquè crec que ho he de fer. I sempre ho he fet amb la màxima diligència possible. Sempre. Qualsevol expedient. Per tant, em sobta que aquest tema, que a més parla de mi, com a mínim ni m'hagi preguntat res. Quan a més veu que és del 5 de juny del 2009. Sobta. Perquè tot això que estic dient avui i que li vaig dir en el ple, li podia haver dit personalment. Sobta. I sobta perquè, repeteixo, aquesta manifestació pública acaba extenent un ombra de dubte sobre la legalitat, sobre la honorabilitat, sobre la honestetat, ja no de mi personalment, que també, sinó en general de la gent que tenim responsabilitats tant gerencials com polítiques, com de direcció política de les administracions. I home, quan un fa això ha de saber que això li fa un mal terrible a la cosa pública, no? Sobretot si ho fa sense haver-ho contestat prèviament.
En el... Dues consideracions hi ha per anar acabant. La primera, quan va demanar la paraula en el ple, a part de presentar-se com a director de l'àrea d'urbanisme, també veu fer referència que sou militant d'un partit.
I tant.
Calia?
Sí. Li explicaré per què. Ja fa... Quan vaig ser nomenat director, en algun ple, no recordo quin era, però sí que va sortir, s'hauria de revisar el calendari de plens, ja es va fer referència a que un dels meus mèrits, l'oposició ho va dir, era tenir carnet del partit del PSC. Per tant, ja no sóc jo el que ho va dir. I vaig fer aquesta referència i vaig dir exactament, crec recordar, no sé si serà paraula per paraula, però més o menys vaig dir, dic, miri, jo miro de fer-me mereixedor del càrrec que ocupo i d'honorar el càrrec que ocupo dins de l'administració per la meva trajectòria professional i per la meva capacitat de treball i la meva dedicació. Mai pel color del carnet polític que sí tinc i que és el mateix que el grup majoritari del govern. I per què li dic això? Pues per què vaig fer aquesta referència? Perquè ells es fan ressò d'un comentari d'aquest senyor que diu que tot plegat tufa el 3%. I el 3%, senyor Tutusaus, parla de finançament il·legal de partits. I jo no estic aquí treballant per un partit polític, no estic aquí treballant com a membre d'un partit polític, jo estic aquí treballant com a professional de l'urbanisme, amb independència que tingui carnet del PSC i del que estic molt orgullós, evidentment, des de l'any 93. I només faltaria que en democràcia no poguéssim tenir les nostres preferències polítiques.
Sens dubte. Només us preguntàvem per què ho vau esmentar.
Perquè no confongui mai la meva tasca. La meva tasca és la de fer de director de planejament urbanístic i de territori i no de finançador o de buscar recursos per a un partit polític. No em dedico a això.
Doncs l'última, com a director de l'àrea que heu esmentat ara, us plantejareu a partir d'ara una mica de més el que els hi digueu en les empreses en el moment de la conversa informal després de les reunions?
Miri, la veritat és que quan passen coses com aquestes, la veritat és que m'he sentit molest, molt molest, però a part d'emprenyar-te molt i de reflexionar molt i de veure si has comès algun error en la manera de parlar o en la manera de dir...
Ho heu fet? Heu comès algun error?
No, crec que no. D'acord. Però evidentment un primer s'ho planteja, diguem, aviam si és que he dit alguna cosa, diguem-ne, que estava fora de lloc. Però no és així. Com a mínim jo no tinc aquesta percepció i els que m'acompanyaven tampoc la tenen. Uh-huh. I per tant, doncs, el que sí que et fa plantejar algunes qüestions, no? I et fa veure una mica més clarament que en la vida pública no només has de ser honest, sinó que has de semblar-ho, i que a més hi ha riscos que formen part del càrrec, malauradament, no? Que tot i així pot haver-hi algú que encara acabi dient que no estàs fent bé les coses. Uh-huh. En qualsevol cas, la pregunta que em feia de si penso replantejar la manera de parlar amb el sector privat, li diré que no. Uh-huh. Intentaré sempre que el sector privat col·labori amb l'Ajuntament tot allò que sigui possible i que sigui legal.
Heu dit tot el que us ha vingut de gust?
Sí.
Doncs Raül Alberín, director de l'àrea d'urbanisme, deixem-ho així perquè així ens entendrem, oi? Moltíssimes gràcies, us heu explicat.
A vostès per l'oportunitat que m'han donat.
I a tots vostès, doncs, ara, més coses.